dia després, el dia de ressaca a l'estrena del Barça a la Lliga de Campions d'aquesta temporada. Ramon Salmuri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tot i l'empat ahir a Dortmund, el millor del partit pel Barça és el resultat i que Messi ja ha tornat a jugar.
Un empat a zero que no fa justícia al que va ser el partit. El Borussia Dortmund, especialment a la segona meitat, va ser molt superior a un Barça que no va xutar porteria en tot el segon període. Ter Stegen, amb la seva millor actuació com a blaugrana, va ser el justificant que va permetre al Barça presentar un full de resultats sense derrota. Va aturar un penal a Roig 20 minuts abans del final. Va superar 3-1 contra 1 durant el partit i va transmetre la fiabilitat que l'equip de Valverde no mostrava.
El Borussia ha hecho más ocasiones que nosotros. Y nosotros no queremos que eso ocurra, queremos que sea al revés. Ser nosotros los que generamos más y que nos generen menos. Y la balanza ha estado desequilibrada, equilibrada por nuestro portero. Entonces, evidentemente, nosotros en eso tenemos que mejorar. Hay un momento en el que tenemos que ser profundos cuando ya llegamos a determinadas zonas y ahí nos falta.
El tècnic blaugrana va mantenir l'aposta valenta pel mig del camp amb Busquets, De Jong i Artur. Ansu Fati a dalt va acompanyar Griezmann i Suárez. Messi, a mitja hora del final, va reaparèixer 44 dies després. Encara se'l va veure fora de forma, tot i que va tenir l'ocasió més clara en temps afegit. Va ser el debut del trident Messi, Suárez y Griezmann.
Segundo mes, creo que desde que he llegado tengo que acostumbrarme, pillar los movimientos de Luis, de Leo, de Ousmane cuando estarán, ellos de mí, y eso con el tiempo pues se va a mejorar, ¿no? Pero sí, necesitamos estar juntos en el campo y trabajar eso.
La nota negativa va ser la lesió de Jordi Alba. 5 minuts abans del descans va ser substituït per Sergi Roberto. Té afectat el bíceps femoral de la cuixa esquerra. S'estarà unes 3 setmanes de baixa i, per tant, es pot perdre els pròxims 5 partits de l'equip.
Ara repassem la resta de la jornada de Champions, que es va jugar ahir i també la que s'ha de jugar avui, però el Barça es va estrenar i a Dortmund amb empat i, mentrestant, el club està pendent del comitè de competició per saber quina resolució té el cas Griezmann. El jutge instructor proposa que tanquin el Camp Nou per un partit.
A la reunió dels 3 membres del comitè de competició, reunits ahir, no es va tractar la qüestió de la sanció al Barça i es queda a expenses de les properes reunions d'aquí a una setmana o 15 dies. De moment, preval la proposta del jutge instructor Juancho Landaverea, que proposa sancionar el Barça amb una multa de 300 euros, el màxim permès pel reglament, o l'alternativa de tancar el Camp Nou per un partit. Aquesta possible sanció ve a tomb de la denúncia de l'Atlètic de Madrid al Barça per haver negociat amb Griezmann quan tenia contracte en vigor amb l'Atlètic de Madrid.
Però ja us hem dit que ahir el Barça va empatar a 0, es van jugar altres partits de la Lliga de Campions i també avui, que acaba la primera jornada. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Repassem els partits que es van jugar ahir, on destaca d'entrada la derrota de l'actual campió, del Liverpool.
Va perdre per 2-0 el camp del Nàpols, dos gols que van arribar als 10 últims minuts del partit. Cal recordar, però, que l'any passat també va perdre en aquest camp, en aquesta fase, i després va guanyar el títol. Un altre resultat destacat és el que va aconseguir el València. Va vèncer Stamford Bridge, el Chelsea, per 0-1. El gol el va marcar Rodrigo al minut 75 i posteriorment el conjunt anglès va fallar un penal. Albert Salades, el nou tècnic del conjunt valencià, celebra el que per ell és alguna cosa més que una victòria per la situació volcànica que viu l'equip.
Obviamente estamos contentos. Ganar aquí es una tarea muy complicada ante un magnífico equipo con magníficos jugadores. Y obviamente la gente, pues todo el vestuario está muy contento, han hecho un grandísimo trabajo y bueno, a seguir hacia adelante, ¿eh? A partir de ahora, pues ojalá se hable solo de fútbol y sigamos mirando hacia adelante.
A banda del València, l'altre equip que va guanyar fora de casa és el Leipzig, que va derrotar el Benfica a Portugal. En aquest mateix grup, el G, l'Olympique de Lyon i el Zenit van empatar a un gol. I dos equips que van acabar molt contents són l'Ajax, que manté el nivell de la temporada passada. Va derrotar el Lille francès per 3-0. I el Salzburg, que va golejar el Genk per 6-2, amb un hat-trick del noruec Erling Braut, que el juliol va fer 19 anys. S'ha convertit en el tercer jugador més jove que fa 3 gols en un partit de la Champions. Només el superen Raúl i Rooney.
Que no són poca cosa. Això és el que va passar ahir. Avui es completa aquesta primera jornada amb 8 partits més. De què haurien d'estar pendents avui?
Mira, hi ha dos duels entre equips que ningú no sorprendria si arribessin a la final de la competició. A la capital francesa s'enfrontaran el Paris Saint-Germain i el Real Madrid. Això sí, amb moltes baixes. No veurem al damunt de la gespa jugadors com Neymar, Sergio Ramos, Mbappé, Modric, Cavani, ni tampoc Marcelo. Zinedine Zidane, el tècnic del Madrid, però elogia el rival.
Yo creo que es un equipo que de todas formas va mejorando siempre. Es un gran equipo, un gran club, lo han demostrado. Luego, claro, ganar la Champions no es una cosa fácil. Es un equipo que puede ganar cada año, pero ellos están en ello y yo creo que cada año lo están mejorando.
L'altre partit destacant de la jornada d'avui és l'Atlètic de Madrid-Juventus. Dos equips en canvis respecte a la temporada passada, però que mantenen un alt nivell competitiu. Diego Simeone destaca la figura de Cristiano Ronaldo.
Evidentemente, no es fácil de controlar. Tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque. ¿Qué vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido. Nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, pero evidentemente es un animal del gol.
Els altres partits d'avui són Bayern de Múnich, Estrella Roja, Shakhtar Donetsk, Manchester City, Bayer Leverkusen, Lokomotiv de Moscou, Bruges, Galatasaray i Olympiacos, Tottenham. Aquests dos últims partits començaran quan faltin 5 minuts per a les 7, els altres a les 9.
Doncs tot això és el que ha donat de si o donarà de si la primera jornada de grups de la Lliga de Campions. Però l'Espanyol és a poc més de 24 hores d'arrencar el seu periple per Europa. 12 anys i 5 mesos han hagut d'esperar els aficionats pericos per tornar a viure a casa un partit europeu.
Serveix el corner de la penya! Gol, gol, gol!
A banda de les prèvies, aquesta és l'última vegada que l'Espanyol va tenir un partit a casa de competició europea. 26 d'abril del 2007. Sentíem el David Clopés cantant un gol de Pandiani. Victòria de l'Espanyol contra el Werder Bremen per 3-0 a Montjuïc. Demà serà el Ferencváros, el primer rival de l'Espanyol. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Un equip hongarès, el Ferencváros, que ja és a Barcelona.
Ha arribat a quarts de dues al Prat i aquesta tarda s'entrenarà a l'RCD Stadium. I entre l'expedició compta un ex-blanquiblau, Albert Bosch, el segon entrenador de l'equip, el segon entrenador de Rebrov. Barceloní, l'Albert, de 32 anys, que s'encarrega justament d'analitzar els rivals.
Per mi era més fàcil analitzar l'Espanyol que equips d'altres lligues, perquè ja els coneixia una mica, però bueno, he incidit més en els últims 5-6 partits que han jugat. Ara bé, entenem que sí que ells són els favorits per jugar en una lliga més competitiva i per tenir jugadors amb experiència més contrastada. A partir d'aquí, doncs, bueno, s'ha de jugar, no?, i mai se sap, però és evident que els favorits són ells, i si no, mentiríem.
Més de 500 aficionats hongaresos es desplaçaran entre avui i demà a Barcelona per donar suport al seu equip a l'RCD Stadium. De moment són 500, però no es descarta que en siguin més, segons ens ha explicat l'Albert Bosch.
La nostra afició és molt entregada. Nosaltres, o sigui, el Ferencváros és el club d'Hongria la que té més aficionats i sempre allà on anem, sempre ens acompanyen amb molta gent. Després, depèn de la logística, ens acompanya molta gent. El partit que vam jugar contra el Dinamo de Zagreb, com estava més a prop i podien apropar-se en cotxe, van arribar, no sé si 2.000 o 3.000 aficionats. O sigui, això és una afició exemplar.
Campió 30 cops de la Lliga hongaresa, els últims el 2016 i l'any passat el 2019, el Ferencváros és un club històric fundat el 1899, considerat el millor equip hongarès, el que ha aconseguit més èxits tant al seu país com a Europa. De fet, va guanyar la Copa de Fires la temporada 64-65. Des del 1901 fins al 2006 va participar sempre a la primera divisió hongaresa, l'any en què va perdre la categoria per problemes econòmics dels quals ja s'ha refet. Aquesta tarda a les 6... l'equip, l'Espanyol i també el Ferencváros faran els últims entrenaments abans del partit, que serà demà a les 9. A 6:15, per cert, en directe a Catalunya Informació, sentirem el tècnic, roda de premsa de David Gallego i també el capità Javi López.
Passen 2 minuts de 3:15 de la tarda. Podem sentir ara el que ha estat triat millor jugador del Mundial de Bàsquet, que es va acabar diumenge amb la victòria de la selecció espanyola. I, a més, parlant de bàsquet. I, evidentment, parlem de Ricky Rubio, que el tenim a Catalunya ja de tornada després d'aquest Mundial. Hospital Universitari de Xeus, Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El Ricky Rubio és un jugador que, a banda de fer-ho molt bé a les pistes, també destaca, i molt, per la seva sensibilitat amb aquells que tenen malalties. Per aquest motiu, 2 dies després d'haver arribat de la Xina, ha visitat aquest centre hospitalari.
Doncs sí, per presentar i, en aquest cas, inaugurar un nou espai que tindrà l'atenció i el benestar dels malalts en tractament oncològic i també pels familiars d'aquests. Una sala que a partir d'ara es dirà sala Fundació Ricky Rubio i que, com dèiem, el jugador, el nou campió del món, hi ha col·laborat activament. Ell ha explicat el perquè.
Aquesta sala mateix que avui inaugurem, vam passar moltes hores amb la meva mare i avui no la reconeixia, no?, la sala. I és perquè és una sala que no sembla una sala d'hospital. I vull que sigui una sala on realment els pacients que pateixen aquesta malaltia no vinguin aquí i es sentin només males notícies en mals espais, no?, sinó uns espais on puguin realment desconnectar un moment de que estan en un hospital, no? I per això neix aquesta idea.
Aquesta sala Fundació Ricky Rubio també tindrà un espai que es dirà Javier Claver, en memòria del pare de Víctor Claver, el jugador del Barça de bàsquet i company de selecció de Ricky Rubio, que avui també ha estat present en aquest acte d'inauguració.
Doncs aquestes són les reflexions del Ricky Rubio, dos dies després d'haver tornat de la Xina amb el títol mundial per la selecció espanyola i, a més, el títol de millor jugador del campionat pel del Masnou. Eudald, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Més coses. Aquest diumenge comença el Campionat del Món de Ciclisme en Carretera. És la prova més destacada, la dels professionals masculins en línia, que serà el dia 29. Una cursa on Alejandro Valverde defensarà el títol mundial que va aconseguir l'any passat. Per aquest motiu, Jordi, el canal televisiu Vamos, de Movistar, ha preparat un reportatge amb motiu d'aquest any sencer d'Alejandro Valverde com a títol mundial, que estrenarà aquest mateix vespre.
Sí, poc abans de les 10. Està previst per les 10, menys 10 minuts. Es titula Un any d'arc de Sant Martí. Recordem que el jersei que vesteix el campió del món porta els colors d'aquest arc i només ell el pot portar durant tota la temporada. Un documental on Alejandro Valverde, que fa uns dies va acabar, recordem-ho, segon de la Vuelta, i que ja té 39 anys, fa dues confessions. Una, que després del títol mundial aconseguit ara fa un any, li va ser molt difícil concentrar-se i lluitar per les victòries. Diu que tenia una mena de síndrome que li va costar molt de superar. La segona, que el març del 2012 va estar a punt de plegar. Tenia por d'anar en bicicleta, es marejava, li agafava una mena de pànic a les baixades i també conduint el seu cotxe.
Es que esto nunca lo he contado. Cuando los dos años de la sanción, yo no podía bajar un puerto, o sí, lo bajaba, pero pasaba muchísimo miedo. Cuando fui al psiquiatra me dijo, no hace falta que me digas, no, si ya sé lo que tienes.
Una forta depressió que va poder superar. Avui, camí dels 40 anys i amb 127 victòries al seu palmarès, Alejandro Valverde es prepara per lluitar per una altra medalla al Mundial. I no ho deixarà aquí, perquè ha dit que ara el seu objectiu, de cara a la temporada que ve, que ha renovat per l'equip Movistar, és lluitar per la medalla d'or als Jocs Olímpics de Tòquio.
És un dels títols que li falta a Alejandro Valverde, que té un currículum impressionant. Li falta el Tour, li falta el Giro, però, en canvi, a nivell de clàssiques i a nivell de mundials, i ara, amb aquest objectiu del Mundial, que busca acabar de completar un... segurament un currículum que en un altre país, amb més tradició ciclista, hagués estat molt més reconegut del que ho ha estat a nivell espanyol.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Hem de tornar a parlar de futbol perquè el Girona ha tancat el que podem considerar una minigira per Andalusia amb dues derrotes en dos partits, a més de dues expulsions. Sembla clar, doncs, que l'equip que entrena Juan Carlos Unzué haurà d'assumir que la segona és una divisió molt complicada si és que vol tornar a primera. L'Eduard Solà ha estat present en els dos partits a Andalusia i ara ens ho explica. Eduard, bona tarda.
Bona tarda. El doble desplaçament del Girona que ha fet Andalusia al camp dels Cádiz i de l'Almeria ha deixat molt males sensacions. Dos partits, dues derrotes, cinc gols en contra, només un a favor, un expulsat a cada partit. A més, el líder, l'Almeria, ja és a 9 punts i la sensació que l'equip haurà de millorar molt si vol complir les expectatives tan exigents. L'entrenador Juan Carlos Unzué reconeix les males sensacions que hi ha a l'equip.
Pues malas, malas, porque al final no dejas de necesitar los resultados. Al final sé que lo que necesitamos es hacer gol y hacer uno más que el rival. Entonces hay muchos aspectos del juego que estoy contento.
De moment, lluny dels objectius, el Girona només ha pogut sumar 7 dels 18 punts en joc, per bé que encara en té més que aquestes alçades de la temporada de l'any de l'ascens. El perquè, i segons Unzué, els està faltant determinació a les dues àrees.
Lo que nos está faltando es determinación en las áreas. Antes de la primera llegada de ellos, nosotros ya habíamos tenido dos llegadas muy buenas. Durante 60-70 minutos hemos tenido el partido también donde queríamos. Es verdad que después, con los últimos 20 minutos, y sobre todo después de la expulsión, pues ya se se ha visto otro partido, ¿no?
El Girona ha confirmat que presentarà al·legacions a les dues targetes que ahir va veure el central Juanpe perquè pugui jugar diumenge contra les Palmes a Montilivi.
Avui es disputen tres partits més d'aquesta sisena jornada de segona divisió: Òscar Albacete, Lugo Ponferradina i Deportivo Numancia. El Fuenlabrada Saragossa s'ha ajornat a causa de la intoxicació de la meitat dels jugadors del Fuenlabrada. I avui a Tailàndia comença el Mundial d'Halterofília, que es disputarà a la localitat de Pattaya fins al dia 27. Un halteròfil català hi participa. És Marcos Ruiz, de Molins de Rei, Montserraia.
Marcos Ruiz i Velasco, nascut a Molins fa 22 anys, participa en un Mundial d'Halterofília per tercera vegada. Fa 3 anys va proclamar-se campió d'Europa júnior i l'any següent, el 2017, campió d'Europa sub-23, i va acabar entre els 8 primers al Mundial. Just després d'aquest Mundial va quedar inhabilitat per competir durant uns mesos perquè l'agència nord-americana antidopatge, l'USADA, li va detectar un positiu per testosterona. Finalment, Ruiz va tornar a la competició perquè l'esportista va reclamar que es fes la contraanàlisi, però l'USADA no tenia disponible aquesta prova B. Marcos Ruiz participa en aquest Mundial d'Halterofília de Pattaya en la categoria de fins a 109 quilos i amb aquest objectiu.
És un campionat difícil perquè és un classificatori d'un nivell d'or, dona molts punts per la classificació olímpica. Llavors no serà un campionat fàcil perquè la gent ve aquí forta per fer el màxim de punts possibles. Jo, el meu plantejament és fer una competició per medalla amb el nostre nivell està difícil, però el que jo busco és una bona marca per aconseguir uns bons punts de cara a la classificació olímpica, saps?
La classificació per als Jocs de Tòquio 2020 és element de l'halteròfil de Molins, que va començar a practicar aquest esport quan tenia 12 anys, gairebé per casualitat, en veure un amic que s'hi dedicava. Va estar 4 anys al CAR de Sant Cugat, des d'en fa 4 és al CAR de Madrid. Marco Ruiz viatja demà cap a Tailàndia i competirà d'avui en 8, el dijous, dia 26.
Catalunya migdia.